El poeta Joan Margarit ha visitat aquest dissabte a Sant Cugat per participar en un acte del 10è Festival de Poesia, un acte on també ha participat l'escriptor Sam Abrams i on s'ha fet homenatge al poeta Joan Maragall. Parli'ns una mica de la figura de Joan Maragall.
Joan Maragall és el primer gran poeta de la Renaixença, digués, no? O sigui que jo diria que des de, per dir-ho ràpid, des d'Ausiàs Marc, és la primera vegada que el català troba un poeta a l'alçada de qualsevol altre. No voldria embaltir això en oblidar-me de Verdaguer, però Verdaguer és una altra cosa. És a dir, jo no estaria parlant aquí si no hagués existit Verdaguer. És el que a Verdaguer li devem la llengua. Sense Verdaguer no hi hauria ni Maragall. Ara bé, un cop dit això, com a poeta Verdaguer no assoleix l'alçada dels seus contemporanis. La prova és la gran coincidència en el temps, per exemple, de Verdaguer i Hopkins, el poeta anglès, el poeta religiós, el jesuïta anglès, que marca la poesia anglesa de finals de XIX, i en canvi, esclar, Hopkins té darrere tota la literatura anglesa, Verdaguer no té res a darrere, no? El gran poeta primer és Maragall. Llavors Maragall dona, en sent el primer gran poeta en català, dona moltes lliçons que encara són vàlides. O sigui, dona una... És el primer, fa la primera poesia social abans la letra. Una poesia social que és... però no fa només poesia social. La poesia social com fa el Cant del Retorn, o com fa la O d'Espanya, però clar, fa la Vaca Seca també, fa el Cant Espiritual. És un poeta molt complet, que la llàstima és que se'ns morís abans de... perquè hauríem, ara disfrutaríem d'una obra de senectut i molt important, segurament, si no s'hagués mort Maragall. De totes maneres, aquesta lliçó, alhora poètica i alhora cívica, crec que està en una plenament actual. Vull dir, s'equivoca el qui avui dia no llegeix a Maragall.
El festival de...
Un segon,
Però no ha de ser radiable.
Sí, però ara continues, després
ho ha dit. Ah, vale, ho ha dit ara.
Ho aprofitem.
Sí. A veure, parla un moment.
Hola.
Vale.
Sí?
Quan vulguis pots continuar.
El Festival de Poesia de Sant Cugat compleix enguany 10 anys. Des de la seva posició, valori'ns una mica doncs, què en pensa d'aquest festival que doncs, podríem dir s'està consolidant a la ciutat.
Tots els festivals de poesia ajuden a que la poesia es divulgui i a que la poesia, doncs, gent que no... Hi ha un punt de vista molt estès en què per llegir poesia es necessita tenir una preparació especial. Això és mentida. Per llegir un bon poema no es necessita en absolut cap preparació, només voler-lo llegir. El que passa és que amb un poema no pots fer el que fas amb una novel·la o el que fas fins i tot anant amb un concert, a sentir el concert. Que és que pots fer el que vulguis, pots adormir, pots desconnectar molt, pots acabar plorant de tan intensa que és la relació amb el que estàs llegint o escoltant. Té una flexibilitat que no té el poema, com no té el pianista que toca el piano. El pianista que toca el piano amb una partitura o està dins o està fora, no pot estar mig tocant. La persona que està llegint un poema s'assembla més al pianista que toca el piano amb una partitura. La partitura és el poema i el piano és ell mateix, és el seu propi instrument, no? S'assembla més a això. Clar, això vol dir que no és anar a un concert i dir ja veurem com m'ho prenc. No, un poema o estàs a dins o estàs a fora. I aquesta és la característica que el fa més dur, no una preparació especial en absolut. Un bon poema té que arribar a qualsevol persona, no té cap preparació especial. Els que són molt més difícils, necessiten estar molt ben preparats, és per llegir un mal poema, perquè aquest sí que no s'aguanta de cap manera. I llavors aquest és estar molt preparat, si el vol llegir, però un bon poema no, està a l'abast de tothom.
Quina creu, com descriuria la situació actual de les lletres catalanes?
molt normalitzada, en el sentit que hi ha tota la gamma de productes, com es diu ara, que puguin interessar des de la cosa més superficial, per dir-ho així, d'entreteniment, que hi és, fins a les qüestions més profundes, tant pel que fa a la literatura com pel que fa a la poesia. Jo personalment no crec que la poesia estigui dins de la literatura, són dues coses diferents, però en les dues bandes hi ha una notable... És el que li toca a un país actual europeu de 7 milions d'habitants. Nombre de poetes, home, nombre de poetes, doncs mira, la setena part que Espanya, perquè té la setena part de població. De bons poetes també la setena part, perquè té la setena part de població. Tenim el que ens toca bastant en el món actual. Si ho sabem mantenir, aquest és un altre tema.
En l'àmbit polític considera que es fan les suficients polítiques per potenciar doncs, el que és la poesia, per fer-la arribar a tothom?
No, aquí hi ha el gran problema actual, i que és un problema no només dels polítics, sinó el problema de tothom, de la societat, és que ens hem emplenat tant la boca amb la paraula llibertat que hem situat la llibertat en primer terme. I no, la llibertat no és un punt de partida, és un punt d'arribada. Per tant, la llibertat no és més important que la cultura. És molt més important la cultura que la llibertat. Perquè sense cultura tu no pots ser lliure. Si tu vas a elegir políticament sense cultura, elegeixes igual que elegeixes un detergent. No vas més enllà. Això no és llibertat. I llavors hem anat substituint i hem anat abandonant una cosa molt més difícil que la llibertat, que és la cultura. Perquè la llibertat en un moment donat, mira, aquí quan es va morir en Franco, en 5 anys la vam tenir. Ara, això no es té ni res encara. En canvi, la cultura és una decisió molt personal, és una formació inicial, i amb aquesta decisió personal un esforç per aprofundir en tu mateix i ordenar-te per dins i ordenar-te a través d'aquests instruments que són les arts, les ciències, etcètera, etcètera, i tot això és individual. Tu pots vacunar una població en un mes i protegir-la de la grip. Que tots tinguin cultura en un mes, no pots fer-ho. Això és molt més complicat. Al ser tan complicat i tan a la llarga, la política no se n'ocupa. I estem perdent l'única opció que possible que hi ha de significar alguna cosa en el món contemporani, que és una població formada i culta.
En aquest sentit, com caldria acostar la cultura a la població? Quines serien les mesures, segons el seu parer, potser en l'àmbit educatiu? O...
Segurament explicar la veritat, com amb tot. No fer propaganda. No vendre-ho com es ven un detergent, no. Deixar-se ja de la publicitat. La publicitat ha envaït tot, va començar envaint els productes d'ús diari i ha acabat envaint la política, la vida quotidiana, etcètera, etcètera. Això hem de fer marxa enrere, deixar de banda la publicitat i de les coses sèries començar a explicar la realitat, el més possible acostar-nos al que són aquestes coses de veritat. Explicar a la gent per què serveix la poesia. Explicar a la gent per què serveix la literatura, per què serveix la pintura, per què és important que tinguem un museu de pintura, per què és important que vingui una exposició de pintura, per què és important la música, per què és important que hi hagi concerts. Però, de veritat, no dir tonteries, dir no, per això del prestigi, no, no, escolti, vostè és una persona que viu, i com que la vida és molt dura, i com que l'esperen moltes circumstàncies, etc etc, vostè no se'n pot desordenar. Vostè s'ha d'ordenar per dins. Què l'ordena per dins? A veure, què l'ordena? Un partit de futbol no. Un partit de futbol no l'ordena. Un partit de futbol el distreu, que també està bé. Però és una altra cosa. Llavors, com s'ordena vostè? I llavors, explicar-los per què serveixen les coses la gent i que la gent escolleixi tenir aquests productes, aquestes coses, pel propi benestar, per assegurar el seu propi futur. Que no n'hi ha prou en dir, soc lliure i vaig a votar. No, això no vol dir res. La llibertat amb això no vol dir res. La persona, el Harvard que en diem ara, ja el tenim, el Harvard el tens quan neixes. Ara el teu Harvard i el d'un animal s'assemblen moltíssim. La diferència és que tu pots posar un software i l'animal no. I clar, si no posem software, poca cosa farem.
Potser el problema seria, doncs, aquesta manca de consciència general del...
Sí, perquè és invertir en una cosa que és a llarg termini. I cada vegada ens hem acostumat a que no ens interessin les inversions a llarg termini. Ho volem tot ara, semblem nens malcriats. Vull això i ara. Allò que deien als anys 60, aquella cançó, em sembla, que si era d'Enric Barbat, sóc una noia d'avui, tot m'agrada, tot avui. Doncs no, les coses costen esforç i això s'ha d'aprendre.
Joan Margarit ha publicat enguany un recull de poemes en català, No era lluny ni difícil. Parli'ns una mica d'aquest llibre, què hi podem trobar?
Bé, aquest llibre tanca un segle de, tanca tot de llibres de poesia que comencen amb Càlcul d'estructures, Casa de Misericòrdia, Misteriosament feliç, i això que es tanca ara amb No era lluny ni difícil. És un llibre on explica com s'arriba en aquell lloc que no és lluny ni difícil, et pensaves que ho era. No és lluny perquè ja està aquí, estava aquí dins teu, i no era difícil perquè ja hi ets. I és un lloc que, per dir-ho ràpidament amb un vers del llibre, és aquell lloc on te n'adones que si s'ha escollit bé, és en l'amor on t'has deixat la vida. Si s'ha escollit malament, t'hauràs deixat la pell o la vida en la por. Llavors estàs perdut i no pots tornar enrere ja. Però si s'ha escollit bé, i tots hi ha un moment de la vida que tothom pot escollir això, i si has escollit la via de l'amor en lloc de la por, doncs ara et trobes en aquell lloc que ha dit en un altre vers del llibre, per fi l'amor coincideix amb la intel·ligència. Dit això, doncs és un llibre de poemes, potser hi ha els poemes més durs que jo he escrit, també hi ha molta tendresa, aquesta especial tendresa que tenim les persones ja grans, els vells, tenim aquesta tendresa especial, això està explotat també en el llibre, i també és un llibre que té un tanca, tot aquest llibre tanca la tetralogia aquesta, i el llibre el tanca un petit epíleg, que jo a vegades faig, en aquest cas també l'he fet, on veig una mica les relacions entre la poesia, la mort i la dignitat.
Tancant aquesta etapa, parli'ns una mica del futur.
No, la notícia sempre, no, hi ha un moment que no hi ha, l'única notícia és tancar-se amb un mateix, en el bon sentit de la paraula, ordenar-se precisament per poder-se relacionar i estimar els altres de la manera correcta.
Seguint el seu consell, ens quedarem en el present. Ens acomiadem, moltes gràcies per atendre'n, Joan Margarit.
Moltes gràcies a vosaltres.